Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar màniga curta sota la samarreta. L'ambient assolellat farà pujar la temperatura al migdia, que contrastarà amb la fresca de la nit.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
La tallada d'Empordà es querellarà finalment per les càrregues policials de l'1 d'octubre al municipi quan la gent intentava votar. La Tallada és un poble de menys de 500 habitants, entre Verges i el Bons i l'Escala, i per algun motiu la policia espanyola va decidir anar-hi a sembrar el caos durant el referèndum. Escolteu el testimoni de l'Alba García, que hi va ser, i és una mica llarg, però és que és molt interessant. Va ser-hi i ens ho explicava així ara fa un any.
Estàvem aquí uns quants, molt pacíficament, vull dir, simplement ens hem ajuntat més perquè no poguéssim passar, no, ningú ha mogut ni cap mà ni cap peu per fer res, només simplement pues, crits de votarem, etc. I jo en aquest moment estava al mig de la gent, però he decidit sortir perquè m'he començat a sentir com que acabaria malament la cosa i m'he apartat amb una amiga i bueno, el vídeo que tens ja es veu com aquella noia ha acabat doncs, al terra estirada, conscient, però realment l'han tingut que aixecar perquè per ella sola no ha pogut aixecar-se i l'ha marxat amb l'ambulància. I, bueno, en violents, picant la porta amb un martell, pel que sembla. Mínim eren 16 perquè han vingut primer uns 9 o 10 i després un altre cop. I jo dic 16 perquè calculo que devien ser doncs, 8 i 8 o alguna cosa així. Hi ha molts cotxes, hi ha nens, hi ha gent gran, han tret de la gent gran de dins perquè hi havia gent votant a dins. No sé, molt, molt trist. Molt trist i molt dur de veure. I, bueno, aquí ningú ha fet res, que no han pujat a molta gent. He vist inclús una persona gran amb sang al braç d'un cop. Vull dir, no sé, és molt una merda.
Aquest és el testimoni de l'Alba García ara fa un any després de les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre. Després d'això, les protestes van ser immediates. Tot el país es va solidaritzar amb la tallada i avui, després d'un any, hem sabut que l'Ajuntament ha posat una denúncia als jutjats de la Bisbal. En uns minuts parlarem amb l'alcalde, amb en Josep Ferrer. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Ordenen la superfície industrial de Cruïlles amb un pla del 1997. La idea és mantenir el que es va aprovar a l'anterior mandat i afegir-hi un carril bici. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani. L'any 1997 es va aprovar la reordenació que no s'ha començat a fer fins ara. L'alcalde de Cruïlles, Salvi Casas, ha explicat que es mantindrà el que es va fer a l'anterior legislatura.
Tant que hi ha un canvi, que hi ha les parcel·les que hi ha de superfície molt gran i una superfície més petita.
El secretari general de la Central Sindicat Independent i de Funcionaris de Girona, Rafa Sánchez, acusa de mala praxi l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Judit Sáez, bon dia.
Bon dia, ho va denunciar ahir durant una entrevista en aquest programa, el Supermatí de Ràdio Capital. Sánchez va explicar els motius pels quals des del sindicat denuncien a la Fiscalia una presumpta prevaricació per part del consistori en l'assignació d'una plaça de sergent de la policia local. Ho escoltem.
Aportó el certificado de catalán fuera de plazo, y es más, no presentó un certificado de catalán que le pedían, sinó que aportó un certificado de valenciano de grado elemental.
A més, va voler enfatitzar en que aquesta pràctica no seria la única irregularitat comesa per part del consistori.
En el marc del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació promoguda pels ajuntaments de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret, s'ha desenvolupat una enquesta per conèixer l'opinió i percepció del turisme que tenen els residents que són els primers afectats per temes d'aquesta activitat en el municipi.
Bon dia. El turisme com a motor de creixement i els seus efectes sobre els residents és la raó de ser d'una enquesta sobre la percepció d'aquesta activitat que s'ha endegat al Bisbal i Rodalies.
Gràcies, Manel Magrinyà. Castell Platja d'Aro ja té les tres iniciatives guanyadores dels primers pressupostos participatius. El consistori invertirà al voltant de 160.000 euros. Bon dia, Eugènia Güell.
Hola, bon dia, Dani. Les tres propostes guanyadores són una rotonda petita, una cobertura a l'escola Vall d'Aro i diverses mesures per millorar la situació dels vianants a l'avinguda de S'Agaró.
Més notícies. Platja d'Aro celebra el Dia Mundial dels Ocells aquest diumenge al Parc dels Estanys. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. El primer cap de setmana d'octubre celebra el Dia Mundial dels Ocells i a Platja d'Aro ho volen celebrar al Parc dels Estanys amb activitats de tot tipus, des de visites guiades a tallers de nius i menjadores. Jaume Ramot, del grup de Natura Externa, ens convida a gaudir de la jornada.
Us esperem a tots en un dia que esperem serà molt interessant per famílies i per tothom interessat en la natura.
Aquesta és l'actualitat informativa. L'activitat cultural avui al Baix Empordà passa per Sant Feliu de Guíxols. Us volem presentar dues activitats diferents, però alhora complementàries i amb la mateixa temàtica, la natura. Bon dia, Uateva Mitaix.
Bon dia, Dani. Doncs sí, per una banda, us volem proposar anar a gaudir d'una exposició d'art sobre l'evolució del paisatge i per l'altra, a assistir a la presentació d'un dels últims llibres de Pere Sala i Martí que ens convida a explorar els paisatges que ens envolten d'una forma captivadora.
Ara ho ampliarem, ara és hora de conèixer si avui gaudirem d'un dia tan assolellat i ventós com ahir. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. El vent de tramuntana avui ja bufa amb menys intensitat i queda més restringit a la part nord de l'Empordà. Avui ens espera una jornada de cel serè, amb sol i temperatures que pugen gradualment. Sobretot les màximes, que avui superaran els 25 graus. La temperatura mínima, però, pot baixar lleugerament en aquells indrets on la tramuntana fluixi. L'estat de la mar millora, però encara hi ha un avís de perill per onades superiors a 2,5 metres. Pels propers dies seguirà en general el domini del sol i el contrast tèrmic entre les temperatures diurnes i nocturnes.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Com us dèiem, això és el Supermatí, són les 8 i gairebé 8 minuts. Ara mateix tornem i de seguida parlem amb l'alcalde de La Tallada.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
La Tallada es carallarà per l'1 d'octubre. L'Ajuntament del municipi ha presentat una querella als jutjats de la Bisbal. L'Associació d'Advocats Voluntaris, Albert Carreras, ha explicat, l'advocat ha explicat que el consistori es va posar en contacte amb ells quan va saber que portaven la querella conjunta dels ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. Per això avui parlem amb Josep Ferrer, que és l'alcalde de La Tallada. Senyor Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Contra qui concretament es posa la querella?
Nosaltres posem la querella contra el Ministeri, és el que va ordenar que entressin en els ajuntaments.
Contra el Ministeri, no contra la policia?
Bueno, perdó, contra el Ministeri, contra la policia, sí. Contra la policia, sí.
Val. Els dos cossos, perquè quin cos de policia va ser qui va anar a tallar?
La Guàrdia Civil va ser la que va venir a la tallada.
L'Ajuntament exerceix d'acusació particular perquè, a banda de les lesions als veïns, reclamen pels danys que van patir les instal·lacions municipals.
Sí, nosaltres ens van trencar la porta d'entrada, ens van trencar les portes, totes les portes de dins que separen totes les dependències i la finestra que dona fora la plaça 1 d'octubre.
I tenen quantificat els danys econòmics?
no t'ho podria dir ara de memòria, però sobre uns 1.000 euros, deu ser.
Recentment també hem sabut que s'han arxivat unes quantes denúncies per lesions a veïns.
Sí, ja ho tenim en compte, però bueno, es té que fer, per almenys té que fer pressió perquè... A veure si ens donen la raó a nosaltres i bueno, i aquests veïns també doncs, se sentin contents, no?, de la gestió de l'Ajuntament.
Per què s'ha esperat un any a posar la denúncia?
Bueno, s'ha esperat perquè es anava tramitant, no hi havia conformitat amb els veïns, a veure si ho fèiem o no ho fèiem, i després bueno, es va fer una denúncia als Mossos i després s'ha volgut fer una denúncia per poder denunciar-ho tot.
Quina esperança tenen que això arribi a bon port?
Bueno, l'esperança és que arribi a cap, no? Després veurem el que decideixin els jutjats, no? Però l'altra esperança és que sí, que tinguem, que ens donguin per poder anar a judici.
A la Tallada han posat el nom del referèndum a un espai del poble, com això va ser un acte que es va fer dilluns. Com va anar l'acte?
Molt bé, hi havia molta gent, estem molt contents de la gent i dels veïns del poble i dels veïns dels altres pobles, que hi havia bastanta gent, molta gent, estem contents.
Com recorda el dia del referèndum?
El dia del referèndum vol més no recordar-ho, vol més no pensar. Sí, és complicat dir-ho i fer-ho, no? És complicat, és complicat. És un mal dia pel nostre municipi.
Però vostè recorda el moment en què va saber que hi havia càrregues? Vostè era al col·legi electoral, que era l'Ajuntament? O...
No, jo no hi era en el col·legi electoral, però quan començar a passar vídeos que va arribar com espuma per tot, doncs després veus impotència i va. És una mala hòstia de cal meu. Em perdó les paraules.
I després d'un any, vostè s'explica per què van decidir venir a la Tallada i no a un altre municipi? Perquè al final la Tallada és un municipi petit, que està enmig de... O sigui, a prop de Girona. Per què creu que van decidir venir a la Tallada?
No, jo suposo que la Tallada és una població, un municipi de 480 habitants, hi havia poca gent, està tot obert, a l'Ajuntament hi ha una plaça i uns carrers que estan tots oberts, és impossible tancar-ho, i ho van tenir molt fàcil.
S'han posat en contacte amb vostè des de la nova subdelegació del govern espanyol a Girona? Heu tingut algun contacte per, no sé, per demanar disculpes o per conèixer de primera mà quina és la situació al poble després de les càrregues?
No hem tingut. Ens van notificar que hi havia canvi de govern, però no ens van, no hem parlat de res, no s'ha parlat de res.
I no sé si esperen que això passi, no sé si ajudaria en algun... si ajudaria poder que el govern espanyol tingués una actitud més de reconèixer el que va passar, perquè al cap i a la fi l'altre dia escoltàvem la portaveu del govern espanyol que deia que algunes de les imatges eren falses.
Sí, bueno, que hagués vingut ella, no?, a rebre. Sí, no, és impossible que digui que és fals uns vídeos que les imatges diuen per si soles. No es pot... No sabria ni com especificar-ho. No?
Quins efectes sobre els ànims del municipi va deixar les càrregues?
Bueno, va deixar molt tocat a la gent, perquè la gent amb por, perquè pensa que dins del col·legi hi havia una mainada de pocs mesos. Estaven anant allà que els seus pares anaven a votar. La sensació, quan se'ns capiquen, té que ser dur, i això a molt temps té que... És un record no gaire agradable. És complicat.
Josep Ferrer, alcalde de La Tallada, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Estarem pendents de l'evolució d'aquesta querella i de, no sé, de si arriba, s'aconsegueix alguna conclusió, almenys que no sé si realment el que volen vostès que els paguin aquests 1.000 euros que calcula que va costar la càrrega pel municipi, o és més una qüestió moral i que es reconegui els efectes de l'actuació policial.
Una mica tot, no? Primer que es paguessin els 1.000 euros, més o menys, i després un reconeixement a tota aquesta gent que estaven defensant la urna, no? És molt important, que defensin la urna i a veure el reconeixement d'aquesta gent.
No? Alcalde, moltes gràcies per ser avui al programa i que tingui molt bon dia.
Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El líder del sindicat CESIF a la demarcació de Girona, Rafa Sánchez, denuncia l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per una mala praxis i irregularitats en el seu funcionament. Així va manifestar el malestar del cos policial i va parlar d'un presumpte cas de prevaricació en l'assignació d'una plaça de sergent de la policia local, Judit Saez.
Sí, el líder del sindicat va explicar ahir durant una entrevista a Supermatí de Ràdio Capital els motius pels quals denuncien a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Entre les acusacions destaca un presumpte cas de prevaricació per part del consistori, que hauria assignat la plaça de sergent de la policia local sense complir els requisits. De fet, Sánchez destaca que haurien aprovat un certificat entregat fora de termini i que no complia amb els requisits.
Uno de los aprobados aportó el certificado de catalán fuera de plazo, una vez que habían pasado la presentación de solicitudes, y es más, no presentó un certificado de catalán que le pedían, sino que aportó un certificado de valenciano de grado elemental.
A més, Sánchez també ha ressaltat pràctiques irregulars en les contractacions d'un sergent habilitat com a subinspector, una pràctica que, segons el cap del sindicat, no seria exclusiva d'aquest ajuntament, però que ha volgut ressaltar per la seva durada, ja que parlem d'una plaça que no existeix en relació als llocs de feina de l'ajuntament.
Hay un sargento que está habilitado como subinspector. Esta plaza de subinspector no existe en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. A la vez, al habilitar a este hombre como sargento, yo como subinspector, habilitaron a un caporal como sargento, y esto se está perpetuando en el tiempo. La plaza no sale a oposición. Bueno, la plaza de subinspector no puede salir a oposición porque no está creada. O sea, que está ocupando una plaza que realmente no existe.
Denuncien, doncs, que el problema resideix en la perpetuació d'aquesta situació al llarg dels anys sense que el consistori hi prengui acció, que a més genera malestar dins del cos de la policia local. Ara acaben de presentar la denúncia al síndic de Greuges i esperen, doncs, que es prenguin mesures d'immediat per part de l'Ajuntament. En concret, que s'activi el protocol d'assetjament laboral i, en paraules de Sánchez, que es depurin les responsabilitats.
Passen 2 minuts d'un quart de nou. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han començat els tràmits per reordenar la zona industrial situada al nord-est del municipi. El pla que fan servir està aprovat des de 1997, però ara li han afegit uns canvis, Gerard Escaig.
El canvi més destacat serà la construcció d'un carril bici que unirà Madrenyà a Monells. El vial, però, no arribarà fins al 2020, 3 anys abans que s'acabi de reordenar la zona industrial. Tot i que el projecte ha d'acabar el 2023, ja va començar el 1997. Igualment, en aquests anys se li han afegit canvis al llarg del temps, com els gestionats i aprovats per l'anterior govern encapçalat per Ramon Nadal. Ara, una altra de les gestions que es faran serà dividir les obres en 3 fases. Ho ha explicat Salvi Casas, alcalde de Cruïlles, a Ràdio Capital.
A l'època que va governar Ramon Nadal com a alcalde, vam fer ja un canvi, que hi ha les parcel·les que hi ha de superfície molt gran i una superfície més petita perquè es pugui fer i col·locar indústries més petites, que és el que requereix a prop de zones habitades. I en aquest moment l'últim pas que estem fent és que, d'acord amb la majoria de propietaris que hi ha en aquesta zona, que es puguin desenvolupar en 3 blocs.
La nova proposta d'urbanització, però, també garanteix un corredor verd al centre de l'àmbit industrial. Ara, però, la part important del projecte és tirar endavant aquesta reordenació, que data del 1997. Una proposta que ja s'hauria d'haver fet fa anys, segons ha sentenciat l'alcalde Casas.
Gràcies, Gerard. En el marc del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació, promoguda pels ajuntaments de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Corçà, Ullastret, s'ha desenvolupat, com us dèiem, una enquesta per conèixer l'opinió i la percepció del turisme. Això en una situació que molta gent defineix de paràlisi de la majoria de sectors econòmics i també del deteriorament industrial i comercial dels municipis d'aquesta àrea que integren el Pla Estratègic. Per tant, es mira de buscar alternatives de creixement econòmic i està clar que el turisme és una d'elles. En Manel Magrinyà ens informa d'aquesta iniciativa en la que participen aquests municipis empordanesos. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. En efecte, tal com hem anunciat el titular, els ajuntaments de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret, en el marc del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, han desenvolupat una enquesta per tal de conèixer l'opinió i percepció del turisme que entenen els residents que són els primers afectats pels efectes d'aquesta activitat econòmica. Amb tot, i per causa de les diferències entre municipis, semblaria que la percepció del turisme i els seus efectes sobre la gent que viu al territori pot ser molt diferent a Forallac o Cruïlles, per posar dos exemples de municipis amb diferent incidència d'aquesta activitat. Aquesta acció està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya. El termini per respondre a l'enquesta acaba el 20 de novembre d'enguany i el qüestionari es pot respondre en menys de 5 minuts a través d'un enllaç que figura a la pàgina web de l'Ajuntament de la Bisbal. Els hi han preguntat l'opinió que els hi mereix aquesta iniciativa als caps dels seus municipals de l'oposició i Xavier Dilmé, de Convergència i Unió, considera que una enquesta que contesta qui vol no té cap valor científic i, per tant, és perdre el temps i els diners. A banda, que pot enganyar sobre què pensa en realitat la majoria de la gent i obtenir una visió equivocada de tot plegat. Per la seva banda, Òscar Aparicio, líder d'Independents PSC, ens ha dit el següent. No crec que aporti cap dada rellevant, ni tan sols per la política turística del municipi de la Bisbal. L'enquesta és prescindible i s'ha pervertit un pla estratègic que era molt ambiciós per impulsar l'economia local amb la sinergia dels municipis del voltant i que ha quedat en un no-res per manca d'idees i voluntat política de l'equip de govern. A l'hora de tancar aquesta informació, no ens havia respost encara Xavier Font, cap de Compromís per la Bisbal.
Això que explicava en Manel són els posicionaments dels diferents grups parlamentaris de la Bisbal, grups parlamentaris no, grups municipals de la Bisbal. És cert que si algú intenta fer aquesta enquesta, encara que la faci des de Palamós, vivint a Palamós, encara que digui que viu a la Bisbal o viu a Pere Tallada o on sigui dels municipis d'aquesta zona, li deixa, el sistema li deixa fer l'enquesta, és a dir que no hi ha cap mecanisme per controlar que realment qui respon a les preguntes sigui d'aquesta zona. Són les 8 i 22 minuts. Tenim més notícies. Més notícies que tenen a veure amb la participació ciutadana. Castell-Platja d'Aro ha finalitzat el procés de selecció de les tres iniciatives guanyadores dels primers pressupostos participatius del municipi. D'entre la cinquantena de propostes viables, se n'han triat 15 i a partir d'aquí els ciutadans n'han votat 3. Quines són aquestes 3, Eugènia Güell?
Doncs es construirà una petita rotonda a l'avinguda central de la zona comercial de Parc d'Aro. També s'instal·larà una cobertura a l'entrada principal a l'Escola Vall d'Aro per millorar l'ombreig i per últim es faran diverses millores a l'avinguda de S'Agaró de Platja d'Aro. Es posarà un pas de vianants, un semàfor i una rampa. El consistori ha ampliat la partida i acabarà invertint 159.000 euros, que són 9.500 euros més dels previstos inicialment, però els necessaris per executar les tres propostes guanyadores. Pel que fa a la participació, hi han participat un total de 421 persones, això traduït no arriba al 5% de participació d'entre totes les persones empadronades de més de 16 anys que tenien el dret a vot.
I encara a Castell-Platja d'Aro, amb aquesta banda sonora... El primer cap de setmana d'octubre es celebra als parcs i espais naturals el Dia Mundial dels Ocells. I a Castell-Platja d'Aro celebraran el Parc dels Estanys amb activitats per tota la família a càrrec del grup de Natura Externa. Ens amplia la informació la Laia Bodro.
Diumenge 7 d'octubre, durant tot el matí al Parc dels Estanys es duran a terme moltes activitats amb motiu del Dia Mundial dels Ocells, que cada any té lloc el primer cap de setmana d'octubre. Ara fa 6 anys, coincidint també amb el Dia Mundial dels Ocells, es va inaugurar el Parc dels Estanys, de 150.000 metres quadrats de diversitat de fauna i flora. Per això s'aprofita el dia, per reivindicar i donar valor a la flora i fauna de la Vall d'Aro. Gràcies a aquest espai humit s'han pogut recuperar moltes espècies d'ocells que s'havien perdut per culpa de la construcció i el turisme de la zona. Jaume Ramot, del grup de Natura Externa, ens explica de què anirà la jornada.
Intentarem donar a conèixer doncs, tota la riquesa ornitològica de la Vall d'Aro, que és aquesta vall que es troba aquí al Baix Empordà, tocada al Mediterrani, i que, degut a la creació d'aquest nou parc dels Estanys, que és una reserva, s'ha convertit en una reserva ornitològica de primer ordre, aprofitem la benentesa doncs, per donar a conèixer tant als visitants que vinguin com als veïns del poble i del municipi, els veïns, aquesta riquesa ornitològica i natural que tenim a la Vall d'Aro.
Les activitats seran variades i per a tota la família, des de tallers de construcció de nius a visites guiades amb observació d'ocells pel parc.
I després de la informació que us han portat fins ara al Supermatí, l'opinió. Cas al comentari de l'escriptora Sabel Gámez.
Seré únic, tranquil·litzador, brau, actiu, cultural, familiar, colorista, musical, marí, muntanyós, pla, abrupte, original, esbojarrat, dolç, divertit, esplèndid, amable, proper, selecte, complicat, senzill, però sobretot màgic. Així és el meu Empordà, i així és com el defineixo quan em pregunten per ell. L'amor que m'uneix a aquesta terra no m'ennubula els sentits, i aquest estiu que no vol marxar m'ha donat temps a presentar-lo tal qual a qui ha vingut a visitar-me. He aprofitat que la calor ha fet que anés quasi en roba interior i l'han conegut com s'ha de conèixer algú, al natural, amb els 5 sentits, o potser més. El sentit de l'oïda es presenta sempre educat a cap roig i a porta ferrada, a les habaneres, on la música amansa o esborraja les feres, o no tan feres, mentre les onades del nostre mar es barregen entre balls i cançons, entre riures i somriures. El sentit de l'olfacte arriba sempre més auster per la nit, més proper per la matinada, on sa majestat tramuntana ha deixat el seu clam. I que dir del gust, l'exquisit gust a la carn a la brasa, als orissos, al peix, a la gamba de Palamós. Aquest el deixo que sempre m'entra gana. I tocar història a Palafrugell, a Begú, a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols, a la Bisbal. Tocar i no pararies de tocar. Malgrat tot, la vista es guanya a tots, perquè des de qualsevol racó del meu amic Empordà sempre veus màgia. I això sí que és un privilegi. Un privilegi que es troba al carrer, al mar, a la muntanya, a la gent. Per això no ens queda un altre remei. En un racó tan màgic, l'únic que ens pot fer és màgia.
I encara ens queda una entrevista pendent avui al Supermatí. Volem parlar amb el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Toni Albalat. Senyor Albalat, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ja us hem explicat alguna vegada, s'ha constituït el comitè de gestió del pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses. Aquest comitè intenta potenciar, regular i revalorar la pesca de la sèpia, respectant també el medi i evitar que es perdi l'espècie. Senyor Albalat, què implica aquest comitè de cogestió, que és una paraula que ja havíem escoltat en alguna altra ocasió a la zona de la Costa Brava?
Hola, bon dia. Aquest sistema, diguéssim, de cogestió, pues, diguéssim, és una nova fórmula que ha presentat la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Pesca, per al qual, bueno, és una nova manera, diguéssim, de gestionar els recursos pesquers i acuícoles de les nostres contrades.
Quins drets i obligacions dona als pescadors? És a dir, això i fa que els pescadors s'impliquin molt més en la gestió, és així?
Sí, de fet és això, és un sistema de gestió que és sortit des del propi sector, en el que el sector decideix, veu quina problemàtica existeix, proposa solucions i, bueno, i aquest comitè, diguéssim, és el que diguéssim que els fa, els avalida, no? És un sistema, diguéssim, per qui vol creure-hi.
I quines necessitats té la sèpia, en aquest cas, a la zona de Palamós?
Bueno, a la zona de Palamós, igual que, diguéssim, més al nord, la sèpia, doncs, bueno, també és una espècie que s'ha vist molt en regressió, ja han disminuït molt les captures, però també s'ha vist afectada, doncs, per problemes mediambientals, com és, doncs, el poc cabal dels rius, no baixa, diguéssim, els elements del que la sèpia i el calamar s'embal, doncs, per fer les seves postes d'ous, que són com són, doncs, les branques d'arbres i els elements on elles van a fer les seves postes. I, bueno, ja des de fa ja fos alguns quants anys, doncs, des de la Conferia de Roses i de l'Estartit i l'Escala, doncs, es van muntar uns sistemes de posta, unes línies on reunides una sèrie d'elements branques, de pi, de llentiscle i d'altre tipus de plantes, perquè les sèpies i el calamar es puguin anar allà a fer les seves postes. Uh-huh. Més a més, un sistema, diguéssim, d'incubadores, perquè els pescadors, quan recuperen ous que les sèpies i els calamars han anat a posar en les xarxes o en les cordes de les xarxes, es puguin recuperar, posar en incubadores perquè això no es, aquests ous no es perdin.
Uh-huh. Al juny vam explicar aquí a Ràdio Capital la primera reunió aquesta per cogestionar el litoral marítim del Baix Empordà, això amb l'objectiu de conservar i millorar el patrimoni natural i marítim del litoral. Com han anat aquestes reunions amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i què n'esperen?
Bueno, de fet, bueno, és algun el que s'està treballant encara. Ara el proper 30 d'octubre tenim la propera reunió. De moment s'estan fent reunions, diguéssim, separades, el que és entre usuaris, administració i el sector científic, no? Bueno, d'aquí, diguéssim, han de sortir una miqueta, doncs, qui seran els portaveus d'aquests col·lectius, que seran els que realment treballaran o diguéssim que faran la feina, diguéssim, a partir dels propers mesos en endavant.
Sí, com sigui, aquesta és una iniciativa pionera a la Mediterrània, no?
Sí, la veritat que sí, que Catalunya i sobretot, doncs, amb les comarques gironines, doncs, estem molt al capdavant amb el tema de gestió i preservació del medi, sempre amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Pesca, doncs, que ens està assessorant molt bé, ens estan conduint molt bé cap a la direcció i cap allà on volem anar.
Què en pensen els pescadors del fet que la Costa Brava vulgui convertir-se en una reserva de la biosfera pel 2020?
Bueno, tot és positiu, no? I en l'àmbit de la societat, tant de la pesca com dels sectors, diguéssim, que hi estan implicats, no? que tenen alguna incidència en aquest medi, doncs, hi ha tot tipus de veus, no? Veus qui ho creu molt necessari, hi ha qui creu que no és necessari, hi ha qui creu que ja sé el que hauria d'estar fet, no? Bueno, això és una feina que s'està fent del sector, sobretot des del sector pesquer, estem molt conscienciats de que és algo que és necessari.
És a dir, ho veuen positivament.
Sí, sí, sí.
I què en pensen del procés participatiu sobre el port i el seu entorn i els usos que se li ha de donar, que estan promovent l'Ajuntament i també la Generalitat?
Bueno, també és algun en el que Palamós, per exemple, hi hem participat molt activament, format part, doncs, hem assistit a les reunions a les que es va fer, diguéssim, en el procés participatiu. Nosaltres vàrem dir la nostra, nosaltres vàrem fer les nostres aportacions de sobre el que creiem cap a on havia d'anar la façana marítima de Palamós, en aquest cas el port, i bueno, i ara ja és a l'espera de que el projecte es faci el primer esborrany del projecte del pla especial.
Li volia preguntar també, aquest any al port de Palamós s'ha viscut rècord de passatgers de creueristes. Aquesta setmana mateix hem explicat que un creuer de 1.000 passatgers arribava al port. És compatible la pesca de qualitat? Imagino que sí, perquè s'ha estat fent, però fins a quin punt interfereix els creuers en la pesca que puguin dur a terme des de la confraria de pescadors?
Bueno, interferència de fet no n'hi ha cap. És més, et podria dir que són sectors que es complementen entre si, no? Aquesta activitat, diguéssim, el creuerisme, pues, aporta gent forània, gent que fa ús, diguéssim, dels nostres serveis, restaurants, bars, que aleshores pues, també fan ús, diguéssim, del nostre producte, que és el peix i el marisc de Palamós. Mm-hmm.
És a dir, és una font d'ingressos.
Sí.
Perfecte, doncs això, volíem parlar avui amb el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Antoni Albalat, per parlar d'aquest pla de gestió de la sèpia i d'altres qüestions que envolten el port de Palamós. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem, són les 8:36. Amb l'Alba Lejide repassem l'actualitat general amb un ull posat al debat de política general que comença en menys de mitja hora al Parlament de Catalunya. Ahir el president Quim Torra posava un ultimàtum a Pedro Sánchez i el va avisar que PDeCAT i Esquerra Republicana li retiraran el suport si no pacta un referèndum aquest mes. El president diu que al marge al president espanyol s'ha acabat i adverteix que la paciència no és infinita per l'independentisme. Ho deia així.
La paciència, repeteixo, no és infinita. I tanmateix, de nou, oferim a Pedro Sánchez la possibilitat de fer una proposta sobre com vol facilitar l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya, amb concreció i amb claredat. Quan vulgui, ens podem reunir per negociar. Avui mateix enviaré una carta al president del govern espanyol emplaçant-lo a reunir-nos el més aviat possible. Però no vull tornar a sentir parlar de diàleg si no s'exerceix. I tampoc si no es concreta amb claredat. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats, el senyor Pedro Sánchez.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut aprofitar el debat de política general per marcar un ultimàtum al president espanyol Pedro Sánchez i al seu diàleg. Així, el seu discurs ha avisat al socialista que el seu marge s'ha acabat i li ha retret que és ell qui posa en risc la normalitat política en mantenir presos polítics i exiliats i impedir el dret a l'autodeterminació dels catalans.
El Parlament, per la seva banda, rebutja suspendre els diputats però aprova que designin companys dels grups per substituir-los. Ciutadans, PSC i el Partit Popular no van participar a la votació i la CUP es va desmarcar de Junts per Catalunya i Esquerra perquè es van oposar al segon punt del dictamen.
La votació que fa referència a la suspensió dels electes s'ha tombat amb els vots en contra de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP. La segona votació sobre la designació ha rebut l'oposició de la CUP, però s'ha aprovat ja que només es requeria la majoria simple. Així, l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra ha assolit la setmana passada, ha tirat endavant gràcies als vots a favor de Catalunya en Comú Podem.
El conseller Miquel Buch, el conseller d'Interior, compareixerà al Parlament per informar sobre les actuacions policials de dissabte i dilluns. El PSC i els comuns ja havien demanat la seva compareixença i el responsable d'Interior diu que els reptes que els encara des d'una crítica constructiva.
El conseller ha fet l'anunci a través de Twitter i el president de la Generalitat, Quim Torra, també ho ha dit durant el seu discurs inicial del debat de política general. En el tuit, Buch ha dit que els reptes s'encaren des de la crítica constructiva per millorar el que calgui, però amb l'obligació de seguir vetllant pel bé general de la responsabilitat que tenim.
Divendres 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
En l'agenda cultural d'avui us convidem a gaudir de l'exposició Natura en Evolució a l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols a Guatef.
L'exposició mostra a través d'una seixantena de quadres la transformació del paisatge i els canvis de relació que la societat hi ha anat fent. També explica com la pintura i les innovacions tècniques i estètiques incideixen en la nostra percepció de l'entorn. La selecció de paisatges de natura en evolució de Van Gogh, Elena Pissarro i Satcharov és una oportunitat per poder gaudir d'un viatge des de l'origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies, a través de l'obra de grans pintors europeus i americans de la col·lecció Carmen Thyssen. La mostra fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d'interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s'hi estableix. Teniu temps fins al diumenge 14 d'octubre per poder-la visitar.
Últims dies, per tant, últimes setmanes. I el proper dissabte, dia 6 d'octubre, tenim una cita a les 7 a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, on es presentarà el llibre Lo Sublime Contemporánea, Paisaje de la Perplejidad, de Pere Sala i Martí.
La contemplació de paisatges salvatges ens provoca sovint gran atracció i plaer, sentint-nos completament superats per la seva bellesa o amplitud. Alguns pensadors, poetes i artistes romàntics del segle XVIII i XIX van aprendre a valorar aquest sentiment d'insignificança, aquesta fascinant atracció de l'abisme, d'allò desconegut i no civilitzat que en conjunt van anomenar-ho sublim. En l'actualitat, altres signes i escenaris han substituït els que existien abans, tot provocant experiències diferents de les del passat. La contemporaneïtat ha creat nous paisatges capaços de generar sensacions contradictòries de grandiositat, de sorpresa o d'eufòria, sovint difícils d'entendre, però no per això menys seductores. Són paisatges que sobtadament ens inquieten i ens resulten estranys, però que també ens atrapen i captiven. Aquest llibre ens convida a explorar els paisatges sublims del nostre temps que emergeixen en el segle XXI com un nou referent paisatgístic. Recordeu, el dissabte 6 d'octubre a les 7 de la tarda a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies a Guatef. Ara parlem amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, Teresa.
Molt bon dia, molt bon dia.
Parlem de llibres amb la Teresa cada dimecres aquesta temporada. Què, com estem? Com ha anat la setmana?
Molt bé, molt bé. Ara ja podem parlar de com està engegat el tema aquest que us vaig avançar dimecres passat de la ruta de tendències. Curiós perquè he sentit el que estàveu anunciant ara de la Casa Irla, però per qui no estigui a prop de Sant Feliu, a Torroella també pot visitar aquesta ruta de tendències, que serà molt, molt original i molt espectacular.
A veure, recordem dia i hora d'això.
Sí, dia, de tota hora i manera, lloc. Sí, hi ha més d'un dia, perquè això s'obrirà ja divendres a tot el públic, i la gent que ho visiti podran veure 5 habitacions en les que aparentment s'hi allotja una persona que té un estil i té una tendència de moda molt definida. cada habitació, que la gent podrà visitar, accedir, veure els articles, hi haurà doncs la roba del llit, la roba que es posa aquesta persona, la maleta que l'acompanya en el viatge, què llegeix, com es perfuma, com es maquilla, i tot això tejanejant i visitant les habitacions de l'hotel Riu de Vella. Allargat amb tot això, perquè dura una setmana, fins al 10 d'octubre, fins al dimecres 10, hi ha moltes activitats que val la pena que vegin i que consultin en els programes. I una, dues d'elles, és una que us vaig avançar l'altre dimecres, la presentació d'en Marc Giró, sí, el seu manual de bones maneres, el dissabte a les 12, i el dissabte mateix a la tarda, a les 7, i coincidint amb aquest acte de Can Irla, es farà la presentació de la Núria Prades, una autora molt coneguda a tots els àmbits, de tot tipus de lectors, perquè és segur que en algun moment de la vostra joventut heu llegit un llibre de la Núria Prades. És una autora que ha fet molt de llibre infantil i juvenil, la qual cosa és un mèrit impressionant. Sí, perquè és que escriure pel jovent i pels nanos és molt, té molt de valor, trobo jo, com un adult sigui capaç de posar-se a la pell de la infantesa i tocar-los la fibra i fer-ho amb el llenguatge que els tens estan acostumats, està... Bueno, jo trobo molt bé.
He buscat aquí la... Uf, hi ha molts de llibres, eh?
Núria Prades ha publicat moltíssim, ja ho podeu veure amb Cruïlla, des de personatges com la tieta Adela, que més d'un segur que l'ha llegit, el Quina Família, Els Secrets de la Vida, són un tipus de llibres que ja et dic, ha llegit tothom. En algun moment, i a totes les escoles i a les biblioteques, hi ha molt de fons de la Núria Prades. Per adults, té dos novel·les molt interessants per posar en el marc de la ruta de tendències. Una es diu Somnis a mida, tracta de la casa Santa Eulàlia i de com varen començar els dissenyadors catalans a voler competir a París, a fer passarel·les a París, com les noies volien ser maniquís, o volien, que era el nom que se'ls donava en aquells moments, i no models. És una novel·la molt entretinguda. I la segona, que també em parlarà, és L'aroma del temps, que és l'última que va presentar aquest Sant Jordi, i es parla ni més ni menys que del naixement del Chanel número 5, quan Coco Chanel, per fer marca, quan ja havia entrat tant en el món de la moda i ja era molt coneguda, va pensar i va veure que el perfum podia anar acompanyat del seu estil amb la roba. I va encarregar un perfum a un home nas, que es diuen els homes que creen perfums, i aquell home li va posar 5 mostres, i simplement es diu Chanel número 5 perquè va triar, Coco va triar el pot número 5, que estaven numerats del vol 5. I així va néixer el Coco número 5. El Chanel número 5.
Home, jo crec que és una cita...
És interessant, sí, a tots nivells, a nivell de conèixer la vella, a nivell de... Perquè el que farà, a més, serà molt interessant, perquè ens explicarà el material recopilat per fer aquestes dues novel·les. Per tant, el que naixés primer una i després l'altra ja ens dona pistes de que el material que va trobar anava molt acompanyat, i de que el naixement en l'època Segona Guerra Mundial a Europa, però aquí la gent s'intentaven ja fer un futur, s'intentaven crear una marca, els fabricants i els tèxtils estaven en plena efervescència, i com tot això es va organitzar i com van anar més enllà de Catalunya i com van arribar a Europa i van conquerir París. I amb tot això, quins van ser els grans dissenyadors i què hi havia al voltant de tot això. Explicat també, que és molt interessant, per personatges secundaris, d'alguna manera, de tots aquests coneguts. O sigui, el personatge de L'aroma del temps és en Pablo Soto, que és un nen que es queda orfe a Barcelona i que se'n va a viure a casa una tieta que té França, i en allà entra tot aquest món.
Això serà activitats a partir de divendres i durant
Exacte.
Tot el dissabte.
Exacte, això serà el dissabte, però és que el diumenge hi ha una desfilada de moda, també hi haurà tas de formatges, tas de patees...
Mira, veus, haurà... això, el tas de formatges ens interessa.
Hombre, us ho heu de mirar bé, perquè de debò que hi ha una... Hi ha hagut una capacitat d'organització de botigues que aparentment no teníem res a veure unes amb altres, a partir d'aquesta idea d'Ingrid Moda, que feia una desfilada totes les primaveres i les tardors, i va dir, bueno, voldria inventar un altre estil de desfilada, un altre model de mostruari, i que duri més dies. I afortunadament que l'Hotel Vila Llagavell hagi deixat les habitacions lliures per fer això durant una setmana, se'ls agraeix moltíssim. Mm-hmm. Esclar, llavors hi ha la botiga, hi ha una floristeria, hi ha una botiga de perfums, hi ha una botiga de d'ulleres, hi ha la llibreria, hi ha teixits de miuia que tenen la roba de la casa, vull dir que tot un grapat de botigues i de detalls que estaran en aquestes habitacions i que seran de les botigues de Torroella, que s'han ajuntat en aquest projecte. Hi haurà lectures poètiques també, que faran les Xiveques del Cau, el grup d'Onasses, i un recital poètic i una mica musicat de la Rosa Pou. Però tot això durant tota la setmana, eh?
Durant tota la setmana. No sé, són activitats d'aquestes que està bé que es facin i que dinamitzen una mica el territori.
Sí, i més que res per demostrar, no pas amb la queixa, que és la que ens surt més fàcilment, o tot està fatal, com anar al comerç, si no hi ha una reestructuració, si la gent no comença a tenir consciència de família, diguem, de compro a casa, de deixar els diners aquí, ens estem desestabilitzant molt tots. Però, esclar, hi haurà un efecte dominó que començarà en uns però acabarà amb tot. Vull dir, hi ha una problemàtica que s'està generant molt greu amb aquests sistemes de compres exteriors i per internet.
Sí.
I això, coincidir i aconseguir l'entusiasme per muntar una cosa d'aquestes pràcticament sense anar a demanar res a ningú, vull dir, amb una quota cada un de nosaltres i amb la publicitat que es podem donar ben humilment i vestint aquestes habitacions i veure què fa la gent. Uh-huh. Vull dir que surti una part positiva en l'època que estem, de veritat que ho trobo fantàstic, vull dir, ens ha animat molt a tots. Uh-huh.
Perfecte, Teresa, no sé si tenim alguna cosa més a explicar.
A mi m'agradaria res, dius que aprofiteu a venir-hi, que sí. Estiguem tots atents a les novetats que hi ha per tot arreu, que en quant a llibres n'han sortit molts i han pregat d'aquests dos, però que vaja, dimecres que ve, si us sembla, en comptes de pregar d'un de sol, també podria fer una mica de llistat de les novetats que han entrat.
Perfecte, perquè sí.
Molta gent poder espera que parlés de la arquitecta, aquesta noia tan bona, que va escriure La primavera, Estiu, etc.
Sí.
I tothom, bueno, després va escriure l'altre, té molt poques novel·les. I
la Marta Rojals, no?
Vull dir, sí. La Marta Rojals, amb els cernes per tothom, ha tret una novel·la més narrativa que les anteriors. Moltes pàgines, vull dir que estic segura, ha creat molta expectació. Llavors també hi ha una Mar Bosch nova.
Jo aquest estiu, més aviat al setembre, he estat llegint per Magel, que havia vist que molta gent a les xarxes socials l'estava llegint i vaig dir, doncs mira, escolta, me'l compro, i m'ha agradat.
Bueno, perquè clar, l'autora ve del món del poètic i quan una autora de poesia escriu narrativa, normalment el que hi ha és una gran força literària i llavors et pot explicar una història aparentment poc argument, si dius de què va, a vegades més
costa.
Val no haver-ho de dir, de què va, vull dir, val més no dir-ho, perquè a més es va desvetllant el de què va al llarg de la lectura, però són d'aquestes obres que és el plaer de la lectura per ella mateixa, vull dir, gairebé sembla que llegim poesia. No es pot dir així perquè la gent s'espanta, els lectors de narrativa, si diuen, és un llibre molt poètic, diuen, mare de Déu, a veure, poder, serà lent, no m'agradarà, no l'entendré, no? Aquesta expressió de no l'entendré és molt perillosa, però sí, hi ha novetats potents i importants que val la pena esmentar per si no tinguéssim temps de fer-ho amb el que ve de temporada.
Clar. Perfecte, doncs moltes gràcies, Teresa.
A vosaltres, bon dia.
Que tinguis molt bon dia. Nosaltres arribarem a les 9 del matí i ho farem amb aquesta cançó, amb aquesta novetat que ha entrat a la fórmula de Ràdio Capital aquesta setmana. Ali Merz, Big Snoop Dogg, You know we about to make... És Olly Murs i Snoop Dogg amb aquesta Moves que han escrit ni més ni menys que Ed Sheeran i Steve Mac. Go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down! DJ, play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub. G and the thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run the line. See what I come to find. It's your moves, baby. You did. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-Dub. In my book they say sharing is caring. I got that love that you ain't used to. Dance to the rhythm of the D-O-Dub. When the DJ's spinning that song that we cruise to, you know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Poc menys de 4 minuts perquè comenci el dia a les 9 del matí. Tres minuts perquè comencin les jornades laborals, perquè comencin les classes, perquè, en definitiva, perquè comenci el dia i arribarem a aquesta hora explicant-vos les principals notícies del Baix Empordà. Per exemple, coordinen la superfície industrial de Cruïlles amb un pla del 1997. La idea és mantenir el que es va aprovar amb l'anterior mandat i afegir-hi un carril bici. El 1997 es va aprovar la reordenació que no s'ha començat a fer fins ara. L'alcalde de Cruïlles ha explicat que es mantindrà el que es va fer l'anterior legislatura. El secretari general de la Central Sindical Independent i de Funcionaris de Girona, Rafa Sánchez, acusa de mala praxi l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ho va denunciar ahir durant una entrevista en aquest programa, explicava els motius pels quals denuncien la fiscalia a la fiscalia per una presumpta prevaricació per part del consistori en l'assignació d'una plaça de sergent de la policia. I en el marc del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació promoguda per diversos ajuntaments com el de la Bisbal, el de Forallac o el de Corçà, s'ha desenvolupat una enquesta per conèixer l'opinió i la percepció del turisme que entenen els seus residents, que són els primers afectats pels efectes d'aquesta activitat econòmica en el municipi. Tres propostes guanyadores dels primers pressupostos participatius a Castell-Platja d'Aro són una rotonda petita, una coberta a l'escola Vall d'Aro i diverses mesures per millorar la situació dels vianants a l'avinguda de Sagaró. I Platja d'Aro celebra el Dia Mundial dels Ocells aquest diumenge al Parc dels Estanys. És el primer cap de setmana d'octubre, es celebra aquest Dia Mundial dels Ocells i a Platja d'Aro celebraran el Parc dels Estanys amb activitats de tot tipus, des de visites guiades a tallers de nius i menjadores. Això és el que us hem explicat avui al Supermatí, un dia en què també hem parlat amb l'alcalde de la Tallada d'Empordà, que es querellarà finalment per les càrregues policials de l'1 d'octubre al municipi principi, quan la gent intentava votar. Ell ens ha explicat que no sap ben bé per què van decidir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil anar al seu municipi. Arribarem al final del programa amb el temps i l'Albert Aparicio.
Avui ens espera una nova jornada assolellada amb temperatures que pugen gradualment, sobretot les màximes, que poden superar els 25 graus. Encara queden restes de tramuntana a la part nord de la comarca, amb intensitat entre feble i moderada. I un dia més, seguim parlant d'avís de perill per onades superiors, a 2,5 metres, a la zona del Cap de Begur. Els propers dies continuarem amb domini del sol i contrast tèrmic entre les temperatures diurnes i nocturnes.
Així doncs, ja ho sabeu, roba de diversa mida per aquests dies que pel matí farà caloreta i per la nit farà més fred. Nosaltres hi tornem demà per explicar-vos tot el que passa a casa nostra. Fins demà!